Taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
7 minuts gairebé que passen de 2:45 de la tarda i com cada dilluns a aquesta hora és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, què tal?
Mira, Xavier, a mi m'agrada fer còmplices també els oients de tot i cada dilluns al matí en Xavier i jo parlem res un segon sobre els temes que tractarem, però és clar, encara no havia sortit aquest tema. Jo el dic perquè és l'última hora i l'he de dir com a informació. Tu, si vols, comentes, Xavier?
Sí.
Acaba de sortir el darrer baròmetre municipal de la ciutat de Barcelona. Pel que fa a Colau i al seu partit, baixaria 3 punts en intenció de vot, però això sí, encara guanyaria les eleccions amb Esquerra Republicana en segona posició i a només un punt. Coses destacables d'aquest baròmetre. El 60,1% dels ciutadans creu que Barcelona està pitjor que fa un any. El 60,1%. I el 47,1% titlla la gestió municipal de dolenta o molt dolenta. Pel que fa als problemes de la ciutadania, la inseguretat i la neteja, consideren els ciutadans que són els principals problemes, pujant encara més en el cas de la inseguretat. Xavier, alguna cosa?
Bueno, la setmana passada crec que hi havia una enquesta, no sé si era el periòdico, no?
Sí, era una enquesta del periòdico que deia que guanyava el PSC, seguit d'Esquerra Republicana, i que Colau, en aquest cas, quedaria tercera.
Bueno, ara en tenim dos, no? Com tenim dos opcions ara, no? Dos possibles orientacions. Jo, tenint en compte el que dius d'aquests percentatges de pitjor, de dolenta, o dels temes, jo et diria que... Jo no veig una... Em sap greu, que ningú s'enfadi, però jo no veig l'alcaldessa com a guanyadora en unes eleccions, perquè tampoc... Jo crec que potser pot haver-hi un frec a frec, però jo crec que en aquest cas el fet de governar...
Clar, és que és estrany, el 60% dels barcelonins que han participat en aquesta enquesta creu que Barcelona està pitjor que un any i gairebé la meitat titlla la gestió municipal de dolenta o molt dolenta, però Colau guanyaria les eleccions.
No, jo crec que serà, si han d'estar, estarà molt frec a frec, i el fet de governar, amb aquestes dades que em dius tu, amb aquestes percepcions o aquests percentatges d'opinió, jo crec que segurament castigarà. És a dir, castigarà la situació de Barcelona avui, jo crec que castiga. El que passa que, a més, recordo que aquests dos temes, inseguretat i neteja, són dos temes que en el seu moment també van castigar el Jordi Hereu, i, per exemple, recordo que en aquell moment va fer que finalment hi hagi un canvi davant del govern de la ciutat. Eren dos temes que recordo que a l'Avantguardia sortien a l'estiu, sempre és una època que es va parlar molt de l'inseguretat, es va parlar també molt de neteja. Segurament són els temes claus de la ciutat, d'una ciutat tan gran com Barcelona, però jo crec que en aquest cas a mi em sembla que, tal com van les coses, el fet de governar durant aquest temps, jo crec que castigarà una mica o reduirà. Per tant, podem anar cap a un triple empat. És el que et deia l'altre dia, jo crec que independentment que no guanyi, la força de la gent d'En Comú Podem continuarà sent decisiva en qualsevol govern de coalició. Jo crec que sí.
Deixa'm preguntar-te, tu que estàs molt avançat a mirar dades, i ho dic per la teva condició de politòleg, hi ha una cosa molt curiosa. Jo no he comentat mai això amb cap politòleg, però sí m'agradaria treure-ho avui, que és que... precisament aquest baròmetre és el baròmetre municipal, per tant el treu l'Ajuntament de Barcelona.
Sí.
En el cas del govern espanyol és el CIS, que ja sabem de qui en depèn de Fiscalia, per dir-ho finament. En el cas de la Generalitat també té gent fent estudis que treu baròmetres per les següents eleccions. Aquests organismes haurien de treure aquest tipus de dades, i si el treu, té credibilitat per fer-ho?
Sí, a més, si no estic equivocat, aquestes dades es poden després consultar per la gent que es dedica al tema de la investigació. Aquestes dades, és a dir, les dades en brut, és a dir...
Sense cuina,
Tastats, sí, es poden consultar, i si no estic equivocat, tu mateix pots tornar a analitzar i a tornar a fer els càlculs per veure, a repetir els càlculs per veure si donen els percentatges que donen. Jo entenc que sí. Aquí l'important segurament són les preguntes que es fan, les escales de puntuació que es fan servir...
Jo t'ho dic més que res, Xavier, perquè després apareixen aquells ciutadans que en definitiva segurament som tots, que actuem una mica de populistes i quan ens interessen les dades van bé i no passa res, i és un baròmetre, i quan no interessen, bé, és que les ha fet el govern, saps? Aquestes coses que passen després si no s'expliquen com van les coses.
Jo crec que, com que al davant d'aquests organismes hi ha gent amb credibilitat acadèmica, científica, sí, jo si fos ells no em jugaria el nom i el cognom i faria les coses bé. Jo crec que les fan, de debò. Hi ha professionals al davant, independentment que, com tots sabem, pot haver-hi unes certes pressions, influències o fins i tot elements de partit, però entenc que quan fas un baròmetre d'aquest tipus... I és possible, fixa't, aprofito, un dels temes que havíem de parlar. Fixa't, per exemple, en aquesta enquesta que ha publicat El País sobre la demanda de PP-PSOE, no?
Feta per 40DB.
Clar, es fa difícil creure que de volta el PP estigui per davant del Partit Socialista Obrer Espanyol amb vots i amb diputats, però clar, també has de pensar en quin moment es fa l'enquesta.
No només això, sinó que la dreta sumada, Xavier, deixa'm puntualitzar, la dreta sumada aconseguiria, segons aquesta enquesta, majoria absoluta,
Clar, però fixa't, l'enquesta es fa, i ho estem mirant avui, perquè m'ha sorprès. No pot ser que de nit al dia tinguem una majoria d'esquerres i ara tinguem una majoria de dretes, si m'ho permets. Aleshores, jo estic mirant, això es va fer entre el 23 i 27 de juny i durant aquest temps han passat algunes coses interessants. Una, l'arribada de Feijóo al partit. Això a nivell de l'input mediàtic, del que li arriba a gent, és important, perquè el que hi havia ara respecte al que hi ha, doncs ha tingut un canvi important. Després, hi ha hagut les eleccions andaluses, amb la majoria absoluta de Juan Moreno Bonilla. Això, d'alguna manera, també arriba als ciutadans de tot el país. Després, cada cop la desfeta més clara de Ciutadans, no? Sembla que aquest vot s'està decantant més cap a votar el Partit Popular, que s'està centrant bastant bé. I després un tema importantíssim, que aquest sí que jo crec que ho és, que és el tema de la inflació, que té a veure amb qüestions econòmiques, i aquí sí que et diria que els governs d'esquerra ho passen malament, o també els que governen, i si no, més cal recordar el que li va passar a George Bush pare davant de Clinton, quan George Bush pare, que era president, creia que tornaria a repetir, i per culpa de com va anar l'economia als Estats Units, va guanyar Clinton quan semblava que no havia de guanyar.
Ja que l'estret, Xavier, deixa'm quedar-me amb aquesta enquesta que em genera dues preguntes a part iguals. La primera és, en base a aquests números que diu l'enquesta, el Partit Popular obtindria 118 escons, és a dir, 30 més dels que té ara, i el Partit Socialista n'obtindria 103, és a dir, 17 menys dels que té ara. I un té la sensació que en aquest país, i és sensació, sense entrar en politologia, i després en Xavier em dirà no tens raó, i segurament tindràs raó, Xavier. Però perquè guanyi la dreta en aquest país, part de l'esquerra ha de deixar de votar sempre?
Perquè guanyi la dreta en aquest país, part de l'esquerra ha de votar... És un primer principi, no? És a dir, sempre hi ha gent que és abstencionista o que fins a l'últim moment...
No sé si m'explico, que tinc la sensació que sempre que guanya el Partit Popular a les eleccions és perquè el Partit Socialista no aconsegueix mobilitzar la seva part de votants.
Sí, teòricament és així. És a dir, ja ho dius bé. Teòricament, normalment el Partit Popular té un topall, no? Com un vidre, com un sostre, no? I allà es queda, no? I en canvi el Partit Socialista Espanyol, juntament amb ara, no? Doncs arriba a tenir unes xifres més elevades. Sí, aquesta teoria és correcta, però jo, sincerament, no m'acabaria de fiar gaire d'aquesta enquesta, perquè en l'últim, si et fixes, del 23 al 27 de juny, el dia 30 va passar una cosa molt important des del punt de vista comunicatiu, des del punt de vista polític, que va ser la trobada dels membres de la OTAN a Madrid.
Sí, senyor.
Una foto espectacular, diguem-ho clar, una foto espectacular mai vista, és a dir, on el president del govern espanyol, juntament amb Joe Biden, i allí també hi era doncs, tota els presidents de mitja Europa, i vull dir, que aquella foto és una foto espectacular i que segurament haguéssim ampliat el termini de l'enquesta, veuries com aquests números no són exactament així. Aquests canvis tan bèsties són poc creïbles, és a dir, de 100, no? cal veure una mica la tendència i l'evolució. Jo t'ho he dit, quins són els elements que hi ha damunt de la taula que fan pensar que els que han respost a l'enquesta han tingut més present qüestions que tenen a veure amb el Partit Popular d'actualitat que no pas amb el PSOE.
Precisament, Xavier, la meva segona pregunta d'aquesta enquesta anava per aquí. Caldrà veure l'evolució, i és veritat que unes dades tan a l'alça per un partit com a la baixa per un altre fan sospitar de que es mouran moltes més coses d'aquí a les eleccions, eh? Sigui com sigui, sí que és veritat que tothom té la percepció que Pedro Sánchez és un tipus, si m'ho permeteu dir-ho així, és un tipus que sempre cau de peu. És a dir, passi el que passi, ell sempre cau de peu i acaba o guanyant o ensortint-se una mica. Sí, sí. La meva pregunta és politològicament com ho aconsegueix, això.
Bueno, doncs pues mira, com la foto de l'altre dia. És a dir, no recordo cap foto igual, ni en Felipe González. Bueno, l'única que s'hi sembla una miqueta...
Les Açores, eh?
Sí, José María Aznar, amb George Bush, i amb Blair, Tony Blair, allà amb aquella taula fumant-se quasi un puro. Però la de l'altre dia és més europeista o és més política pel nombre, no? Nombre, la densitat, pel nombre de persones, la densitat que hi havia per metre quadrat de polítics i el bon rotllo que es veia. Uh-huh. Fixa't, no? Com la mateixa dona del Pedro Sánchez abraça a Joe Biden. Això és impensable, és a dir... És a dir, la dona del president espanyol abraçant el president nord-americà, no? I ell deixant-se abraçar. O sigui, té un impacte important, té un impacte important. També, bueno, dir-te que encara queda més d'un any fins a les eleccions del 2023 i passaran moltes coses. Segur que passaran moltes coses que faran que això que ara veiem, aquesta fotografia que veiem que afavoreix el Partit Popular, a lo millor. Tanmateix també dir-te que si no som capaços, el govern, tant el d'aquí com el d'allà, de reduir el tema de la inflació, això perjudicarà qui governa, segur, sí, segur.
Perquè ens queda molt poc temps i molts temes sobre la taula, com sempre, ara que estàvem parlant de Pedro Sánchez, deixem continuar per aquí, perquè el president del govern espanyol ha promès aquesta taula de diàleg per aquest mateix juliol i, a més, demana que s'hi facin presents els dos membres del govern català, és a dir, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que, recordem, no va voler participar a l'última per aquell veto, van dir, que se'ls hi va imposar. Per la seva banda, Junts torna a exposar les seves condicions per participar a aquesta taula de negociació, que són l'acceptació de la delegació que hi enviï, les garanties de negociació i una certa monitorització de l'evolució d'aquesta negociació. I per la seva banda, Esquerra Republicana, que no veu clar una taula de diàleg tan d'hora amb el Catalan Gate encara sobre la taula. Per tant, tres eixos que encara no s'han posat d'acord ni sobre quan reunir-se.
No, a veure...
És a dir, això sí que és un conflicte, l'altre són punyetes, eh?
Sí, sí, claríssim. I a més és el conflicte, és a dir, si el Sánchez aconsegueix que aquesta taula finalment es torni a trobar i que els membres de Junts per Catalunya s'hi assentin, això serà un èxit. Tanmateix, cal avançar en les accions i en el contingut. Se'ns diu, per activa i per passiva, que des dels ministeris, no?, ja tenen contacte, ja està treballant, i el que vull entendre, que independentment de que hi hagi el Catalan Gate al damunt de la taula, que evidentment tots tenim la percepció de que es resoldrà d'aquella manera, deixem-ho així, com moltes de les coses que s'acaben resolent d'aquella manera, amb aquestes comissions i amb aquestes propostes que no acaben de donar solució, el que queda clar és que si bé t'he dit que encara quedava molt per les eleccions, tampoc queda tant. És a dir, que per una taula de diàleg el temps és important i estem parlant de que les eleccions no es poden fer, les eleccions al Congrés de Diputats no es poden fer més tard, al desembre del 2023, i estem al juliol del 2022. Per tant, tenen molta feina i han d'anar de pressa. A veure com evoluciona. Si no hi ha taula de diàleg, jo ja veig que el Pedro Sánchez farà un gir amb un gir polític i s'acostarà cap al Partit Popular. Si aconsegueix la taula, doncs mantindrà aquests socis, no?, o aquests acompanyaments i suports. Hem de veure, a veure com va el tema de la taula.
Deixem que faci aquesta pregunta, doncs, final, i que té a veure amb tot el que comentàvem sobre les enquestes, també. Que Pedro Sánchez guanyi les properes eleccions, ell ja va dir que es volia tornar a presentar, per tant, que Pedro Sánchez guanyi les properes eleccions, passa sí o sí perquè la mesa de diàleg tingui èxit?
No. No.
Rotund, eh?
No. No, perquè no crec que la gent que vota el Partit Socialista de Catalunya a Catalunya i que quan treu bons resultats afavoreix un govern socialista a Madrid passi perquè la taula de diàleg sigui un èxit. Si entenem taula de diàleg com èxit, que es pugui plantejar la data d'un referèndum i que aquest sigui acordat, negociat i acordat amb Catalunya. Això dic no.
Ho seguirem, aviam què segueix passant. Conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, professor de la UOC, Xavier Pastor, com sempre és un plaer escoltar-te. T'esperem la propera setmana per comentar tots els diferents temes que ens han quedat al tinter i segur de temes nous que també tenim sobre la taula. Gràcies, un plaer, una abraçada, Xavier.
Fins la propera, una abraçada.